El Cafè de la Ràdio. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Aquesta tarda arrenquen a la Cambra de Comerç les primeres jornades de bones pràctiques en el marc dels plans d'igualtat a les empreses i entitats socials a la ciutat. L'activitat que es farà entre avui i demà vol fomentar els plans d'igualtat a les organitzacions per fer visible el compromís de la igualtat de gènere i el respecte a la diversitat sexual. En què consisteixen aquestes jornades? Ho explica la tinenta d'alcaldessa de Feminismes, Marta Morell, als micròfons de la Caren Madrid.
Marta Morell, bon dia.
Bon dia.
Avui dimecres i demà dijous feu aquestes jornades relacionades amb el Pla d'Igualtat. Què és exactament el que fareu en aquestes jornades?
Doncs mira, nosaltres estem especialment contentes que dins del programa d'enguany del 8 de març, que el tema ja era dones joves treballadores, doncs podem impulsar aquestes primeres jornades que el que pretenen és que les empreses i les entitats del tercer sector doncs, potenciïn fer en les seves empreses els plans d'igualtat. En aquest sentit, m'agradaria donar les gràcies especialment a la Cambra de Comerç, que és on ens deixarà el seu espai per poder dur a terme les jornades tant de dimecres com de dijous a la tarda a les seves instal·lacions i que ens han facilitat a tota la seva doncs, instal·lacions, ens han posat a la seva disposició tot el tema doncs, logístic i està molt bé perquè també hem treballat doncs, amb altres agents econòmics, com per exemple amb el CIESC, i a més també crec que és important destacar que ho hem fet des de l'Ajuntament, des de l'àrea de Feminismes, des de l'àrea també de Promoció Econòmica, i hem comptat amb l'ajuda molt proactiva en aquest cas, tant d'agents econòmics com d'agents socials, com de les entitats del tercer sector de la nostra ciutat.
Quantes empreses més o menys participen en aquestes jornades i no sé quin perfil responen, si són d'un sector en concret o han intentat tocar diferents sectors?
Hem intentat tocar diferents sectors i ara doncs, el que esperem és a veure la resposta doncs, a la pràctica. Nosaltres, per exemple, a les jornades doncs, hem convidat també a la Mireia Mata, que és la secretària d'Igualtat de la Generalitat, també venen persones del SOC, i en aquest sentit doncs, estem molt expectants de com aniran aquestes primeres jornades, que el que nosaltres esperem és que ens serveixin ja per quedar-se i esperem que aquestes jornades doncs, siguin l'inici i que durant molts anys doncs, es puguin dur a terme.
Podríem dir doncs, que aquestes jornades l'objectiu és posar fàcil a les empreses que facin aquest pla d'igualtat, que potser a vegades no saben per on començar?
Evidentment que per nosaltres, que les empreses facin els seus plans d'igualtat és important primer, perquè això el que ens facilitarà doncs, és que hi hagi menys bretxa salarial entre homes i dones, seguirem avançant en aquesta política que diem sempre de que hem d'arribar a una societat igualitària on homes i dones doncs, tinguem doncs, les mateixes oportunitats i que siguem iguals dins de les empreses, i per això nosaltres pensem que potenciar en aquest cas els plans d'igualtat són importants. Sí que m'agradaria remarcar que és veritat que per empreses que tenen més de 50 treballadors és obligatori, per les que tenen menys de 50 no ho són, però tot i així nosaltres estem contentes també de poder comptar amb aquestes empreses que ja tenen més de 50 treballadors, que ja saben que estan obligades, però de la manera que nosaltres estem veient les seves reaccions doncs tenint en compte que saben que ho han de fer, doncs estan especialment contentes d'on poder-les aplicar, i també estem veient doncs, iniciatives en empreses que tenen de menys de 50, perquè jo crec que això és un compromís molt clar amb la igualtat.
Perquè més enllà de l'obligació de tenir un pla d'igualtat, suposa també beneficis pel dia a dia d'una empresa poder tenir negre sobre blanc aquest tipus de polítiques?
Jo com a tinenta d'alcaldessa, evidentment, que t'hauré de dir que clar que és important, perquè això va molt més enllà de si m'obliguen o no m'obliguen, és el que et deia. Jo crec que això és un clar compromís en què les persones a les empreses volen tractar tothom per igual, i jo crec que en la societat que estem del segle XXI, jo espero que arribarà algun dia que no haguem d'estar aplicant aquests plans d'igualtats perquè ja tinguem una igualtat real homes i dones a les empreses, però mentre això no sigui així, jo crec que hem de seguir fent iniciatives com aquestes, perquè a més també crec que el que és important d'aquestes jornades és que tenim una visibilitat cap enfora, perquè són unes jornades que evidentment nosaltres des de fa una setmana les vam ja difondre per xarxes doncs, perquè les persones s'hi apuntin. Aquí sí que m'agradaria recordar que es poden encara apuntar ciutadans i ciutadanes a títol individual, es poden apuntar persones que són dels agents econòmics, dels agents socials de la ciutat, també persones del sector, del tercer sector en aquest cas. Per tant, nosaltres doncs, estem contentes de poder tirar endavant aquestes jornades, com et deia en el començament d'entrar nosaltres, doncs esperem que doncs, siguin unes jornades que ens vagin molt bé i les puguem seguir durant a terme durant molts anys.
Creieu que es podria donar l'efecte taca d'oli? O sigui, el fet de començar d'aquests plans d'igualtat, que les empreses parlin entre elles i que empreses que no estan en aquestes jornades avui sí que acabin decidint doncs, informar-se, tirar endavant el seu document?
Jo espero que això sigui el que acabi realment passant, perquè sé que és veritat que moltes empreses no fan aquests plans d'igualtat. Jo el que espero és que quan es vegi que és una bona pràctica, perquè al final és una bona pràctica dins del món laboral fer aquests plans d'igualtat, les empreses que ara doncs, no hagin vist apuntar-se o no creguin que potser amb ells no els hi fa falta, jo el que sí que espero és que, evidentment, doncs que sigui el que tu diguis, que ara comencem per unes quantes, que el mes que ve unes altres es vulguin apuntant, i jo espero que això vagi sent una mena, com te diria jo, de dir, jo ho faig, em funciona, doncs jo també ho vull fer, perquè al final jo crec que és un valor en positiu sortir a tu a dir com a empresa, jo tinc el pla d'igualtat fet, i en la societat en la que vivim ara, que et deia, estem al segle XXI, jo crec que està tothom molt conscienciat, jo crec que estem totes i tots molt conscienciades de que no poden haver desigualtats entre homes i dones, en aquest cas en el món laboral, per tant, jo espero que passi a l'efecte que tu dius.
Doncs moltes gràcies, Marta Morell, tinenta alcaldessa, bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Doncs anem recollint algunes d'aquestes experiències que s'explicaran a partir d'aquesta tarda a la Cambra de Comerç de Sabadell en uns actes presentats per la Núria García, acompanyada d'aquesta casa. Comencem conversant amb la Marta Obdúlia, que és la gerent de la Fundació Com. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
En aquest cas, des de la Fundació Com, presenteu aquesta guia per fer processos de selecció inclusius i que vetllin per la igualtat d'oportunitats. En què consisteixen exactament?
Doncs com, bueno, com la nostra missió, no? Com a federació de persones amb discapacitat física, per nosaltres la igualtat és un, no? És missional, és estratègica, i per tant aquesta igualtat, no? Ha de ser un valor que a més de posar, com sempre, no? Els valors que nosaltres representem, ha d'estar impregnat en, en la nostra manera de fer. Per tant, nosaltres quan fem selecció, no? Aquesta igualtat no només de gènere, a nosaltres ens agrada parlar d'interseccionalitat, vale? De molts factors, òbviament igualtat en la vessant de gènere, per suposat, però també, per exemple, igualtat en igualtat d'oportunitats per les persones amb discapacitat, no? En el nostre cas, concretament. Llavors, aquesta guia, per exemple, el que posa de manifest, intenta donar pautes doncs, d'evitar tenir, a l'hora de fer seleccions, no? D'evitar tenir tabús abans de fer-la, per poder ser el màxim objectius possibles, no? Que a lo millor una feina que tu t'imaginaries, no? Un prototip d'aquí l'hauria de fer en tema de gènere, en tema de no? És igual del que sigui, de l'edat, per exemple, doncs que evitis això, no? Que, per què? Perquè per donar oportunitats, perquè a vegades és veritat que podem tenir, no? Imaginaris que hem de poder trencar per poder donar oportunitats a tothom. I llavors, doncs, en el nostre cas, per exemple, sí que fem discriminació positiva per persones amb discapacitat, és a dir, davant d'una igualtat, no? Que fan una selecció i davant de les mateixes competències de dues persones, òbviament, doncs, per exemple, nosaltres prioritzem una persona amb discapacitat. I amb el tema també doncs, de gènere, no? Concretament, també hem intentat doncs, que, per exemple, no? Nosaltres que treballem tot el tema d'inclusió laboral de persones amb discapacitat, no? En els nostres serveis, inclusió laboral. Doncs la vessant de prospectors, no? Que potser tot el tema de venda podria semblar, no? Al principi que és més un tema d'homes, doncs això ho hem volgut trencar i quan hem tingut molts homes sempre hem intentat discriminació positiva cap a dones. I a la inversa, també, no? Amb el tema de... Digues.
No, anava a dir, això com s'aplica a efectes pràctics? És a dir, a l'hora de plantejar el procés, feu unes bases específiques que no permetin o que siguin més obertes, o com ho feu?
Nosaltres, per exemple, amb el tema de discapacitat, ho fem obert, i sobretot també internament, vale? Nosaltres també promocionem molt el que és la promoció interna, vale? Del propi personal, però quan fem una oferta de feina, no? Posem els requisits, les competències, i ja posem que prioritzarem, per exemple, les persones amb discapacitat. Vull dir, amb això nosaltres volem ser molt transparents. O després, quan fas el procés de selecció, no, és el que diem, no limitem a X perfils, no posem filtres, però alhora de després triar, quan tens els currículums, sí que fas aquesta discriminació positiva. Uh-huh. La veritat és que estem molt contents perquè, per exemple, nosaltres que tenim una plantilla del grup ECOM de 184 persones, tenim un 11% de persones amb discapacitat, molt més enllà del 2%, no? que les empreses estan obligades, per exemple. O en homes-dones tenim un 28% d'homes i un 72% de dones.
I això és aplicable a qualsevol tipus d'empresa? Perquè, clar, estem parlant de la Fundació i com tu ho explicaves ara, no? Tenim uns objectius que fem les coses d'aquesta manera perquè no les podem fer d'una altra, no? Però a qualsevol empresa de Catalunya creus que seria aplicable aquesta gestió?
Doncs sí. I hem de fer possible que així sigui. Saps, nosaltres també, que com fem tot el tema de prospecció a empresa, per ajudar les persones amb discapacitat a que trobin una feina, ens adonem que hem de trencar molts tabús, no? Pues, per exemple, ens hem trobat amb empreses que fan tema de menjadors escolars, no? Els monitors o monitores. Doncs mai s'havien imaginat que, per exemple, persones amb discapacitat, per suposat, podien fer aquesta feina de monitors i monitores. Doncs trencar aquest... No, és el que et deia, és que a vegades són imaginaris o tabús que no ets capaç de trencar fins que algú et diu, mira, jo ho tinc, no? Nosaltres, per exemple, òbviament nosaltres jo crec que en aquest sentit hem de donar exemple, no? Si t'estem ajudant com a empresa a que insereixis persones amb discapacitat, si jo no en tinc...
Evident, Marta.
No, perquè a més, no, has de saber també quines reticències pot haver-hi dintre de l'equip, pot haver-hi també totes els suports que has de donar. L'important també per una bona inclusió també és poder donar els suports adients, no? Adaptacions del joc de feina, etcètera, un bon acompanyament, que això ho necessita tothom, la veritat. Llavors, jo crec que per supos ho ha de poder fer qualsevol empresa, i tant, i nosaltres estem aquí també per ajudar amb això.
Per tant, ens quedem amb aquesta part, no?, de poder-ho traslladar. Hi ha empreses que us han trucat, vaja, és la vostra feina, però vull dir, quan anem a les empreses els dieu, escolteu, mireu, nosaltres tenim aquest model, per si el voleu aplicar als processos de selecció, en general trobeu reticències o no?
No, al principi no sobta. I et posen tots els peros, algunes, d'altres no, de veritat, que vull dir que abans ho parlàvem, no?, amb aquesta obligatorietat, per exemple, del pla d'igualtat, doncs i el mateix amb l'obligatorietat del 2%. També només és a partir de, saps? Llavors resulta que hi ha gent que no té l'obligatorietat però té ganes perquè sap què aporta, val? Perquè vol fer un món millor també des de la seva empresa, des del seu granet de sorra també vol contribuir, que jo crec que aquesta també és la mirada, no? Que hem d'anar més enllà, que al final estem aportant, tots els que estem dintre, no?, d'empreses, d'entitats, estem contribuint a canviar el món si nosaltres volem, amb la nostra manera de fer. D'això els hem de convèncer.
Doncs això serà el que traslladaràs, des d'aquestes jornades de bones pràctiques a la Cambra de Comerç que comencen, com dèiem, aquesta tarda. Marta Obdulia, gerent de la Fundació Com, gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu. I seguim recollint bones pràctiques, en aquest cas doncs, la que es fa des de l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental, que posa damunt la taula la necessitat de conciliació, de cures i de corresponsabilitat. En parlem amb la Júlia Alzinet. Júlia, bon dia.
Bon dia.
En aquest cas, el que vosaltres poseu damunt la taula és com aplicar aquesta política de cures i corresponsabilitat, per exemple, a les reunions, no?
Sí, més que parlar de corresponsabilitat, el que estem parlant una mica és d'introduir o de posar sobre la taula que el treball reproductiu i de cures no és algo exempt dintre de les empreses, no? Que quan tu entres per la porta de l'empresa no descuides tot el que passa a fora amb la teva vida, no? No som robots, per tant, a dintre de les nostres empreses també ens passen coses entre nosaltres i també hi ha grups de treball i aquests grups de treball se'ls ha de treballar en les relacions que desenvolupin.
I això què vol dir efectes pràctics? És a dir, en quina influència del dia a dia o quines polítiques del dia a dia apliqueu que expliquin aquesta conciliació, no? En el fons, aquest tenint en compte la cura el treball aquest de reproductiu i de cures.
Sí, mira, nosaltres tenim una cosa que és que tenim un canvi entès com a econòmic, no?, dintre de l'economia social i solidària, dintre de cada una de les empreses i entitats que composen l'economia social i solidària, hi ha un canvi de paradigma en el que entenem que el que posem al centre són les persones i no el capital. I això no vol dir que només fent aquest canvi de paradigma ja estiguem exemptes, no?, de desigualtats, però sí que podem treballar-ho d'arrel. És a dir, parlem de sostenibilitat de la vida, de reproducció social, no?, que és un concepte introduït per l'economia feminista que reivindica que les vides humanes dignes de ser viscudes haurien de ser l'objectiu principal del sistema econòmic, produint així, no?, un desplaçament del benefici econòmic com a interès principal de l'economia actual. Però això no pot passar, no? Creiem que no pot passar en aquesta cosa escandalosa, com diu Amaya Pérez Orozco, referint-se al sistema capitalista heteropatriarcal, però podem introduir pràctiques que siguin realment transversals, i aquí està la paraula, no? Transversals, que ajudin a fer canvis més estructurals. Perquè si no són pràctiques transversals, què ens pot passar? Doncs pot passar que parlem de purple washing, no? Que són mesures que l'únic que serveixin és per rentar la cara a les empreses. I això, clar, no ens ajuda, no ens ajuda a fer canvis reals. Llavors, la nostra proposta rau en imaginar-se l'experiència grupal com un triangle equilàter, que busca l'equilibri entre les tres parts. En els seus vèrtexs ens hauríem d'imaginar que apunten les tres funcions intrínseques de l'experiència dels grups. És a dir, per un cantó tindríem la cura dels objectius, per altre dels processos i per l'altre de les persones. Quan parlem de processos, ens podem imaginar des de les relacions de tu a tu que tenim amb les diferents companyes de feina, fins als diferents processos que nosaltres passem a l'hora de complir aquests objectius, i de les persones, perquè evidentment són persones, no, les que estem dintre de cada un o les que formem aquests grups. Mantenir viu l'objectiu del grup de l'empresa a l'hora que treballes amb les persones i les seves relacions, tenint en compte aspectes marginats socialment com els sentiments, les emocions, les necessitats, importantíssimes per poder desenvolupar qualsevol pla d'igualtat, la inclusió, la diferència, la sostenibilitat de les organitzacions, no?
I això, efectes pràctics, en què es tradueix, Júlia?
Sí, nosaltres pensem que un grup o una empresa que banalitza la gestió emocional, la cura de les persones, el respecte a les necessitats de les seves components, està destinada a convertir-se efectivament en un espai on hi regni l'abús de poder i el patiment. I per tant, per moltes mesures bolet que hi apliquis, podràs complir indicadors estadístics quantitatius, però seguiràs reproduint les mateixes desigualtats. Necessitem treballar totes les parts, no? Les persones, els processos objectius, però cadascuna amb el seu temps necessari i l'espai adequat. Apostem per donar importància i espai a la indagació de noves campanyes, és a dir, en una reunió de treball nosaltres podem especialitzar aquella reunió en desenvolupar espais d'indagació de noves campanyes, de creativitat i a la creació col·lectiva de forma exclusiva en un temps i en un espai concret, o apostar de la mateixa manera pel debat acotat i la presa de decisions, no?, en un altre temps, no?, i espai concret. Alhora que també dones espai i temps al treball emocional i a la gestió del conflicte, que això és algo que sembla que quedi fora, no?, de les empreses. Sembla que entre nosaltres no estiguin passant coses completament, contínuament, no? Llavors, necessitem que en els espais de treball hi hagin espais sostinguts en el que la gent se senti tranquil·la per poder expressar què és el que està passant. Perquè per molt que tu apliquis o tinguis un pla per controlar els abusos, no?, dintre de l'empresa, si la gent no se sent tranquil·la i té el seu espai per poder expressar aquell abús, és molt probable que mai acabis aplicant-lo, perquè no s'atreveixin. Perquè dintre d'una empresa hi juguen molts aspectes, molt relacionats amb el poder, que moltes vegades, doncs, és molt difícil que algú s'atreveixi a expressar el que li està passant si no donem un espai realment sostingut, no? Sense descuidar-nos, evidentment, doncs, de l'avaluació i la celebració dels objectius acomplerts. Creiem que començant per tenir espais per treballar cada un d'aquests aspectes, és probable que tu puguis aplicar qualsevol mesura anant més enllà. Però mesures bolet és probable que et serveixi per tenir, per acomplir amb la part com més quantitativa de les estadístiques, però després, si vols avaluar-ho qualitativament, moltes d'aquestes empreses en realitat segueixen tenint unes desigualtats brutals.
Per tant, entenc que no aposteu per mesures bolet, no? No aposteu per mesures que senzillament, doncs, per dir hi ha tal conciliació amb tal cosa, sinó que cal una visió global. Però en aquestes mesures bolet, com a punt de partida per començar, n'hi ha alguna que volguessis destacar de les que esteu aplicant?
No, és que és el que et dic, no apliquem mesures bolet, i això és el que explicarem, sinó com un canvi transversal a l'hora de treballar. I per això, buscant aquests com tres espais, no?, complir com que cada un dels espais de treball estiguin diferenciats o avaluïn a través d'aquest triangle equilàter que explicava, no?, en el que hi tens processos, persona i objectius. No només objectius, no?, que és el que té la majoria d'empreses.
Per tant, tenir en compte les persones i les necessitats personals de cadascuna d'elles i aplicar-les també en el dia a dia del món empresarial. Júlia, gràcies per haver-nos atès.
Molt bé.
Que vagi molt bé.